Ràdio Ciutat de Badalona. InPodcast.
Grams, amb Laura Garcia.
Nodreix l'amor de pensaments i absència i així traurà meravellosa flor. Menysprea el pas de tota complacència, que no et vinga per via del dolor. No esperis altre do que el de tes llàgrimes, ni bulles més consol que els teus sospirs. La paraula millor la tens a l'ànima i el vels més dolç te'l daren els safirs. Mai seria l'aimada en sa presència com és ara en la teva adoració. Nodreix l'amor de pensaments i absència i així traurà meravellosa flor. Nodreix l'amor del mestre Joan Maragall amb aquestes dolces paraules sobre el sentiment més universal i més profund que ens fa ser millors persones i que ens ajuda a tirar endavant quan les coses van malament. Comencem el 80 grams d'avui, un 80 grams o el primer 80 grams d'aquest mes de març, festiu per molts, per d'altres no. Us acompanyarem un dilluns més durant una hora aquí a Ràdio Ciutat de Badalona per donar-vos nous motius per llegir i per escriure. Let's get crossed off everybody's list. Una setmana més us animem a que compartiu els vostres escrits amb tots nosaltres. Si teniu algun fragment de relat, si teniu algun fragment de novel·la, si teniu algun poema, alguna poesia que vulgueu compartir amb tots nosaltres, estarem molt contents de que ho feu i el camí per adreçar-vos, per adreçar-nos els vostres relats i els vostres escrits, ja sabeu quin és. info@80grams.com info@80grams.com, un correu electrònic que serveix no només per adreçar-nos tots els vostres escrits, sinó també per dir-nos tot el que vulgueu. Suggerències, queixes, crítiques, sempre constructives, sobre el programa info@80grams.com i altres vies de comunicació amb nosaltres al Twitter. Busqueu-nos al Twitter, que allà ens trobareu, a twitter.com/80grams al blog i també al Facebook, www.facebook.com/80grams. Així que aquestes són les vies de comunicació i, com sempre, el web blog 80grams.com, que està obert 24 hores al dia, els 365 dies a l'any, perquè allà hi trobareu tota l'actualitat literària en català. Teresa Sallarès, Laia Micó, Jordi Garcia us donen la benvinguda a una nova aventura literària de 80 grams. Bona tarda, Teresa, com estàs?
Bona tarda, doncs
benvinguda.
Molt bé. Treballant.
Treballant en dilluns, avui. Que avui aquí no és festa. I a més, la literatura no fa festa mai, perquè és una cosa que també sovint deixem sempre pels dies de festa. Així que aquells que esteu de festa, aprofiteu aquest dia per llegir, 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 o escriure, 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 escriure.
Exacte.
Teresa, avui tenim un autor, jo crec que molt, molt, molt conegut, eh?
Doncs sí.
Com sempre, gairebé.
Doncs sí, bastant mediàtic, bastant mediàtic, perquè últimament. Una obra seva ha guanyat molts premis.
Molts premis. Bé, anem per pams. Ja sabeu que aquesta temporada estem intentant construir l'abecedari literari, i això què vol dir? Que cada setmana intentem descobrir / recuperar un autor de la literatura catalana capdal, importantíssim o de referència. I ho fem cada setmana amb una lletra, és a dir, que el cognom de l'autor que busquem sempre correspon a la lletra següent de l'abecedari. Avui ja m'ha arribat a la lletra T, eh? Haurem d'inventar més lletres de l'abecedari per poder acabar la temporada o inventar-nos una altra cosa. No patiu, no us preocupeu. Avui arribem a la lletra T, això vol dir que l'autor que estem buscant aquesta setmana té un cognom que comença per la lletra T. Aquesta és la primera pista. La següent pista, la que heu pogut trobar al blog durant tot el cap de setmana. La seva novel·la, Pa Negre, del 2003, està rebent tots els reconeixements possibles en la seva adaptació cinematogràfica.
Molt
dit això,
fàcil.
Pleguem veles i ens n'anem cap a casa. Teresa,
sí, perquè
ja no ho podem fer més fàcil. Ho heu buscat durant tot el cap de setmana i hi han hagut moltes respostes, així que podeu seguir enviant-nos aquestes respostes a info@80grams.com o deixar els vostres comentaris en el post del blog que fa referència al concurs avui. Bé, la Teresa, per si no en teníem prou amb aquesta pista, ha buscat un fragment d'aquest autor que, a part de ser un escriptor molt prolífic en novel·la, poesia i assaig, també és un articulista molt reconegut i que ha participat i participa en la majoria de mitjans de comunicació més importants a nivell català. I avui us portem un fragment d'aquests articles o un fragment d'un dels seus articles que parla de la literatura i la lectura i que està en castellà perquè és de La Vanguardia.
D'aquí poc ja ho farem en català.
Home, d'aquí poc ja, Teresa, perquè ja em sembla que ja podem comprar-la.
Bé, aquest és en castellà.
Aquest és en castellà i ens el llegirà la Teresa, que avui no té cap repte amb el català antic, sinó amb el castellà. Quan vulguis, Teresa.
La mecànica de la lectura. La pedagogía actual ha desterrado la lectura en voz alta y los ejercicios de lectura diaria en las escuelas. Antes, muchas escuelas unitarias daría la lectura en voz alta desde los 7 a los 12 años, más o menos. Eran muchísimas horas de entrenamiento lector. Steiner nos advierte que solo se comprende bien un texto cuando se lee en voz alta. Por algo a los actores les llamamos intérpretes, porque leer es interpretar un texto, dar la versión personal con las pausas, las inflexiones y el ritmo requerido. Muchos jóvenes no leen bien en voz alta, no saben interpretar el texto y en consecuencia no lo entienden. Para interpretar música, danza o pintura hay que pasar por la dura disciplina rutinaria de las tablas, ejercicios, repeticiones y correcciones. Solo tras un estricto aprendizaje diario viene la felicidad de una interpretación perfecta. ¿Por qué la lectura sería la única habilidad que se libraría de esa disciplina esencial para sembrar el deseo? El deseo no es más que la necesidad de ejercitar lo aprendido con esfuerzo, de liberar las energías y potencialidades descubiertas en la práctica de los ensayos. Sin disciplina no hay deseo. El deseo anárquico y voluble no es deseo, es capricho.
Grans reflexions d'aquest mestre de la literatura i la pedagogia. Recordeu que avui estem buscant un autor, el cognom del qual comença per lletra T i que és molt fàcil. Així que animeu-vos a deixar les vostres respostes, correctes o incorrectes, tot s'hi val, a info@80grams.com. A banda de saber qui és o de donar-vos més pistes per endevinar el concurs d'avui, tenim molts altres continguts en el programa. Parlarem amb Marta Pessarrodona per felicitar-la, perquè recentment ha rebut el Premi Nacional de Literatura i això ens fa molt feliç que una autora del nostre país, a més una autora amb tanta experiència i amb tanta qualitat, rebi un premi. La trucarem per felicitar-la avui a 80 grams.
L'escriptor Francesc Puigpelat passa pel programa i ens presenta el seu llibre Faust, el terrorista.
Ja sabeu que un cop al mes la Marga Borrego ens acosta espais literaris interessantíssims i en una secció com aquesta no hi podia faltar la llibreria o la llibreria, millor dit, per excel·lència de novel·la negra, que és Negre i Criminal, que està a Barcelona i que aquest mes de març va arrencar, com ja fa uns anys enrere, amb el festival referència de novel·la negra, diria que tota Europa, la BC Negra. Avui la Marga ens acostarà la realitat d'aquesta llibreria.
I més pistes per endevinar el concurs d'avui, que, com hem dit abans, és facilíssim, i l'escriptor comença amb la lletra T.
I el primer que fem és conèixer l'actualitat literària que ens ha deixat aquesta setmana. Un projecte de l'Institut d'Estudis Catalans permetrà consultar l'obra completa de l'escriptor Santiago Rusiñol a la xarxa, coincidint amb el 150 aniversari del seu naixement. Una primera frase del projecte s'ha presentat aquesta setmana passada i inclou els primers dos volums dels 6 que tindrà l'obra completa de l'autor català quan es finalitzi. Els 4 volums restants es preveu que estiguin disponibles durant els propers 3 anys.
Obra completa de Santiago Rusiñol. Recopilació, edició, estudi i publicació. Aquest és el títol del projecte que per primer cop permetrà consultar l'obra completa d'un autor català a la xarxa. El projecte, impulsat per l'Institut d'Estudis Catalans, té l'objectiu de recuperar íntegrament l'obra literària de Rusiñol i publicar-la en edició digital i en paper, acompanyada d'estudis introductoris i d'un sistema de referències. L'obra s'aplegarà en 6 volums. Durant aquest primer semestre es completaran els 2 primers i en els 3 propers anys els 4 restants. Els 6 volums d'aquesta obra són Proses és el primer, Novel·les i tradicions el segon, Articles el tercer, Teatre el quart, Epistolari i entrevistes el cinquè i Cronologia, Bibliografia i Índexa el sisè. La primera part d'aquest ambiciós projecte es va presentar la setmana passada coincidint amb l'efemèride que se celebra aquesta setmana, el seu 150è aniversari del naixement de l'autor. Santiago Rusiñol és un dels personatges més populars de la literatura catalana, però fins ara era gairebé impossible trobar bona part de la seva obra extensa.
Que els joves són el futur és una realitat i que aquests cada cop els interessa menys la política, a priori, també. Per això Bromera acaba d'editar una guia de política per als més joves que aviat estrenaran el seu dret a vot, Política per a joves inquiets, d'Enric Senabre.
Política per a joves inquiets és una obra que tracta precisament de rebatre els tòpics sobre la suposada apatia de la joventut actual envers la política. Enric Senabre, autor d'aquesta guia, assegura que la introducció del llibre que escriurà un tractat de política en el temps de descrèdit de la corrupció, del manfotisme, de l'apatia i del desinterès per les coses públiques és potser un atreviment inútil, si no fos perquè en realitat ni els joves són tan apàtics ni la política és una activitat inútil i absurda. Enric Senabre utilitza icones actuals com el Simpson, Harry Potter, les cançons d'Obrim Pas i el mateix Obama per construir un text amè i divulgatiu sobre l'exercici de la política i la democràcia participativa que enganxi els joves. Doble repte per Enric Senabre i per Bromera, que els joves s'interessin per la política i per la lectura. Segur que ho aconsegueixen.
Els aniversaris són per celebrar-los i més si aquests ens parlen de la continuïtat d'un projecte molt valuós per la nostra cultura i la nostra llengua. Enguany es celebren els 100 anys de la secció filosòfica de l'Institut d'Estudis Catalans.
L'Institut d'Estudis Catalans està de celebració aquest 2011. Fa justament 100 anys que Enric Prat de la Riba va crear, 4 anys després de la fundació de l'Institut d'Estudis Catalans, la secció filològica i la secció de ciències, que ha derivat en les dues seccions, la de ciències biològiques i la de ciències i tecnologia. Per commemorar aquesta efemèride, han organitzat alguns actes per promocionar la llengua catalana. Les festes de la paraula viva, a l'abril del 2012, seran la culminació de totes aquestes activitats. Pel que fa a la secció de ciències, el 21 de juny, l'Institut d'Estudis Catalans també organitza unes jornades Llengua i Ciència per analitzar l'ús de la llengua en la producció científica.
I no podem marxar sense recomanar-vos un parell d'activitats importants que podeu gaudir aquests dies, activitats literàries. Exposició, transvasament, cinema i literatura. Fins al 31 de març a l'Espai Betúlia, al carrer Enric Borràs, 4347 de Badalona.
Maximiliano Viale és el comissari de la mostra. El cinema, des de la seva popularització a començaments del segle XX, té la necessitat de mostrar-se com un mitjà capaç de relatar. Cinema i literatura convergeixen justament en aquest punt i és que les dues formes posseixen de manera inherent la capacitat de narrar. La proposta expositiva, transvasament, cinema i literatura, ofereix una aproximació didàctica a models originats a partir de la convergència entre totes dues formes d'expressió artística. Hi trobarem peces dedicades a la novel·la, al teatre, a la poesia, a l'assaig i al conte infantil que ens ajudaran a entendre com aquests models literaris han facilitat nous temes, noves estructures narratives i expositives que el cinema ha adaptat amb un llenguatge propi. L'Espai Betúlia proposa una passejada per la història d'aquesta relació entre cinema i literatura i els transvasaments que resulten d'aquest binomi.
Dimecres 16 de març a les 8 de la tarda a la llibreria Salta Martí de Badalona el poeta Martí Noi presentarà el seu nou llibre, el nou llibre de poesia del nostre veí de la ciutat de Santa Coloma, el poeta Jordi Valls. Coneixem més coses sobre l'autor, Teresa.
Doncs l'autor Jordi Valls va néixer a Barcelona l'any 1970. Està representat en diverses antologies i també ha obtingut diversos premis literaris, entre d'altres els de Jocs Florals de Barcelona l'any 2006. Ha publicat, entre d'altres obres, D'on neixen les penombres, de Barcelona 1995, Natura morta, Barcelona de l'any 88, Oratori, València 2000, La mel d'Aristeu, d'Alacant 2003, L'ama de batre, Andorra la vella 2005, Violència gratuïta, Barcelona 2006 i juntament amb Lluís Calvo, Última o de Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet 2008.
Tota l'actualitat literària només en 80 grams.
Una forma et pot intrigar. Un color et pot excitar. Una textura et pot fer recordar. Un tipus de lletra et pot sorprendre. Una portada et pot transportar.
Que guai, que guai, quins extraterrestres més originals van amb motos d'aigua.
A Oniric Design fem disseny per seduir, amb idees creatives aplicades al camp editorial, multimèdia, logotips i pàgines web. Oniric Design, creatius, flexibles i curiosos. Un equip de dissenyadors amb més de 10 anys d'experiència comunicant emocions.
Jo les de tal, jo he vengut a muntar el negoci, un complex de luxe de l'hosti.
Visita'ns a onericdesign.com.
Si em poso negre és que n'estic fart.
Nu vol dir obrir-se, deixar veure l'essència, despullar les emocions que mantenim amagades i alliberar-nos. Nu és el teu espai de suport psicoterapèutic per adults, famílies, parelles, nens i adolescents, on t'ajudaré a acceptar i donar veu a les teves emocions, revisar les teves creences i potenciar els teus propis recursos.
Mostrant-me els ulls dels altres com un armari obert.
Nu, espai psicoterapèutic. Núria Pedro Plasencia, psicòloga col·legiada de Badalona. Telèfon 656 49 49 04. Visita'ns també al web nupsicoterapia.cat.
80 grams, cada dilluns, de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona.
L'escriptora Marta Pessarrodona ha guanyat el Premi Nacional de Cultura en l'apartat de Literatura per tres obres publicades al 2010. El veredicte del jurat dels Premis Nacionals de Cultura, que és qui otorga aquest premi, sosté la qualitat humana i intel·lectual de l'obra literària de Marta Pessarrodona com a poeta, narradora, assagista, dramaturga i escriptora. Les novel·les per les quals ha guanyat aquest premi publicades l'any passat és el poemari Animals i plantes i els assajos França, gener 1939, La cultura catalana exiliada i L'exili violeta. Tres novel·les o tres assajos, dos assajos i un poemari dels quals en vam parlar fa poquet mesos aquí a 80 grams i per això estem tan contents de poder felicitar avui a Marta Pessarrodona. Marta, bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
Abans que res, felicitar-te, com no podia ser d'una altra manera.
Moltes gràcies.
I demanar-te com es rep un premi d'aquestes característiques, què significa dins de la teva trajectòria literària i com te n'assabentes, perquè em sembla que ens assabentem tots una miqueta alhora, no?, del premi.
Al mateix temps, no? El moment que us ho van dir a vosaltres, m'ho van dir a mi.
I on eres? Què feies en aquell moment?
Jo era a Camprodon.
A Camprodon? Quin
sí,
magnífic lloc per rebre un premi, no?, d'aquestes
sí,
característiques.
Un lloc molt bonic per rebre un premi.
I tant. I un lloc que suposo, no sé si visites freqüentment, però molt literari, molt
i tant,
molt abocador, no?
Verdaguer, Joan Maragall, etc. I un lloc que m'ha anat molt bé, que vaig molt a Camprodon, i m'ha anat molt bé doncs, aquests últims anys pels llibres, precisament els dos llibres d'assaig que he fet, perquè vull dir, hi ha el Coc d'Ares allà mateix, i passes a Prats de Montlló, etc etc. I a part, el passeig Maristany de Camprodon hi anava periòdicament el Juan Negrín, etc. Vull dir que m'ha anat molt, em va molt bé Camprodon, però a part és un lloc meravellós.
És un lloc meravellós pel que fa a l'espai, pel que fa a l'entorn, pel que fa a la literatura que s'hi amaga darrere i també per la part de relax, no? que tant necessiteu els escriptors per poder inspirar-vos, no? Per poder trobar aquesta pau que a vegades la vida diària no ens deixa o no ens dona l'oportunitat, no?
Sí, però jo estic molt bé a casa meva.
Sí?
En fi, casa meva, amb la meva gossa, etc., doncs ja també està bé. Però el que passa que, doncs, que també va bé aquestes injeccions. No?
Molt bé. Parlem d'aquest Premi Nacional de Cultura. Els escriptors, els premis, està clar que beneficien per les obres escrites, ja, però també suposo que és una manera d'arribar potser a aquell lector que encara no s'ha arribat, no?
No ho sé, això es veurà. Això es veurà amb el temps, no? De tota manera, jo tinc una certa consciència i m'agrada molt de que tinc uns lectors, no? Que agraeixo molt.
Uns lectors fidels.
Més o menys, sí.
Més o menys. Els lectors fidels, que això no ho poden dir gaires escriptors avui en dia, no?
Bé, jo no veig que vull dir, els llibres s'exhaureixen i vull dir, doncs, sense ser el best-seller, perquè el tipus de literatura que faig jo no és de best-seller, però no tinc cap recança en aquest aspecte.
Animals i plantes, en vam parlar en el seu moment quan es va editar. És un recull de poemes molt especial, és un recull de poemes quotidià sobre aquelles cosetes que passen, o que tots podem, sobre aquells moments que tots podem sentir-nos identificats. I les dues altres obres per les quals ha rebut aquest premi són dos assajos històrics, no?, que ens expliquen moltes coses sobre la nostra història i sobre el nostre passat, no? És un registre en el qual també et sents molt còmode, Marta.
I tant, sí, sí. Sí, sí, a més m'ha permès... Jo crec que comprenc millor la realitat nostra actual coneixent millor aquesta època. Vull dir, bé, jo tinc la teoria de que ha estat nefasta el silenci de la transició sobre l'exili, per por o pel que sigui. Ara, doncs, ja parlem de memòria històrica, de memorials democràtics i memòria històrica i coses d'aquestes, i això indirectament va molt bé per la literatura en general.
Aprèn el que escriu en el teu cas i també, evidentment, aprèn el que llegeix, no? Els que compartim amb tu aquest treball que has fet i que ho fem com a lectors, no? Tu també ets lectora d'assaig històric, Marta?
Moltíssim. I d'història seques.
I d'història seques.
Jo, en canvi, crec que aquestes dues obres són assaig. Assaig sobre base històrica. Però vull dir, no són llibres d'història, són assaig sobre base històrica.
Hauríem de saber delimitar una miqueta més tot el que s'escriu sobre història i saber posar una miqueta...
Els llibres d'història generalment no es fan preguntes. I em faig moltes preguntes al llarg dels dos llibres. I les transmeto al lector, intento transmetre-les al lector, no? Per tant, jo crec que cau més dintre de l'assaig.
Val. És a dir, que aquesta seria una miqueta la diferència per entendre-ho, no? I per aprendre avui una cosa nova sobre els escrits d'història. Avui és un bon motiu, sempre és un bon motiu per recuperar llibres si encara no se'ls han llegit els nostres oients, en aquest cas perquè han estat premiats aquests tres llibres, el poemari Animals i plantes, del qual en vam parlar bastament en aquest programa en el seu moment, i els dos assajos, França, gener 1939, La cultura catalana exiliada, i L'exili i Violeta, tres obres, tres llibres escrits l'any 2010 per Marta Pessarrodona, que ha guanyat recentment aquest Premi Nacional de Cultura en l'apartat de Literatura i que ens fa molt feliços perquè sempre quan es premia la feina ben feta, doncs no només fa feliç el que rep el premi, sinó també el que ens sentim una miqueta nostre aquest premi perquè hem llegit les obres i els llibres de l'autor. Moltes gràcies, Marta, per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que ens retrobem ben aviat en algun recital de poesia, si és possible, o a les zones de la ràdio. Moltes gràcies. Fins aviat.
Fins aviat.
Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela, a flores bela, oi, a flores bela. Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia. Exibiu-me um sorriso de ironia e desapareceu no turbilhão da galeria.
80 grams, cada dilluns, de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona.
Primera pista del concurs d'avui.
L'escriptor que busquem va néixer a Roda de Ter, Osona, l'any 1933. És escriptor, pedagog i periodista i escriu principalment narrativa infantil i juvenil amb una trentena de llibres publicats i novel·la per adults.
Ja sabeu que un cop al mes la Marga Borrego ens apropa un espai literari en el que podem trobar, bàsicament, literatura pels quatre costats. Marga, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs molt bé, ja mirant cap al cap de setmana.
Molt bé, perfecte. Molt bé. Escolta'm una cosa, avui ens portes, jo crec, que un dels espais mítics literaris, gairebé dels més importants de la ciutat de Barcelona, oi que sí?
Doncs sí, jo sé que tothom coneixerà l'espai literari d'avui, però bueno, m'he vist obligada i a més volia dedicar l'espai literari en aquest lloc, en aquesta llibreria en concret, perquè bueno, com aquest mes s'ha celebrat BC Negre...
Sí, a principis doncs, de mes, molt bé.
Sí, 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 doncs he volgut dedicar a Negre Criminal l'espai d'aquesta setmana, l'espai de literatura d'aquesta setmana.
Doncs Negre Criminal, pels que encara no ho sapigueu o pels que encara no hi hagueu anat, és cita obligada a passejar-vos per l'espai de Paco Camarasa, que va començar sent una llibreria, ara ens ho explicarà més la Marga en detall, petitona, en la qual hi anava tota aquella amant de la novel·la negra, i ara s'ha convertit en tot un referent amb aquest festival que es fa cada any, que jo crec que és únic a Europa i que és un festival referent per la novel·la negra. És així, oi, Marga?
Doncs sí, com bé dius, doncs va començar sent una llibreria petita.
Sí.
Actualment és l'única que n'hi ha a tot l'estat espanyol de novel·la negra i va començar amb pocs llibres i ara té, doncs, em va comentar que 12.000 títols té de llibres de novel·la negra, policial i d'intrigui. Llavors, com bé has dit, Laura, he estat parlant amb Paco Camarasa i amb la seva dona Montse, que són els propietaris de Negre Criminal, i em van explicar moltes coses. En primer lloc, bueno, com va sorgir l'idea de crear aquesta llibreria i de per què triar la novel·la negra com a tema principal de la seva empresa.
Doncs anem a escoltar-los.
Yo pensaba que el libro es fantástico, es un instrumento moderno, útil, clásico, que todavía aguanta, que habrá libros electrónicos, que habrá otras formas de leer, que hay efectivamente cada vez leemos más a través de la pantalla, pero que bueno, que el libro sigue siendo un objeto que se puede tocar, oler, morder, tirar, es decir, hacer muchas cosas que no permiten otros alternativas. Me gustaba el mundo del libro, seguí con el mundo del libro y decidí montar una librería, que es lo que más me gustaba, mucho más que ser distribuidor. Y una librería tenía que ser una librería especializada, una librería que pudiéramos utilizar a internet, que pudiéramos dar aquello que las grandes superficies no tienen. Nosotros creíamos que una librería era posible, que novela negra no había ninguna, que novela negra era un tema que estaba muy disperso, que había habido un boom de novela negra en España en los años finales de los 70, principios de los 80, y que había cosas que estaban dispersas y que había que intentar recuperarlo.
Doncs jo crec que millor que Paco Camarasa ningú ens pot explicar els secrets d'aquesta llibreria Negre i Criminal, que a més és una llibreria que, com deies, té molts volums literaris, però que també rep molts visitants, oi, Marga? És a dir, que cada vegada hi ha més gent que sap que existeix aquesta llibreria i que quan viatja a Barcelona per altres motius s'hi acosta a veure què és doncs, Negre i Criminal, no?
Doncs sí, exactament. I això era una de les coses que jo volia preguntar-li a Paco. No sabia com podia aconseguir tant metes i sent una llibreria tan petita i m'ho va contestar dient-me això.
Para que una librería pequeña existe, tiene que haber ciudadanos y no consumidores. Que damos aquellas cosas que los demás no pueden dar, que es información y trato al lector. Para nosotros son lectores, no son clientes. Y como tal lector merece todo el respeto. No importa lo que lean, aunque yo no lo comparta, pero prefiero que lean.
A A més, Negra i Criminal no és només coneguda perquè té un fons literari de novel·la negra molt important, sinó perquè, a més, fa un munt d'activitats i de coses que jo crec que aquest és el segell primordial d'aquest lloc, d'aquest espai literari.
Fa moltes activitats i, a més, abans de comentar-te també les activitats, vaig voler doncs, indagar una mica en el fet de quines coses feia per poder mantenir aquesta clientela, que m'ho materialitzés.
En la medida que el cliente deja de ser cliente para ser un lector es un lector con unas filias y unas fobias, entonces estas filias y fobias las conoces. Yo sé que determina gente que no me puedo ofrecer nunca un libro donde el objeto sean niños, porque odia las novelas que pasan con niños. Pero sé que hay gente que le gusta las novelas que pasan en Cuba, son gustos concretos, sabemos qué le gusta y qué no le gusta. Los libreros aprendemos con la práctica y sobre todo aprendemos con los lectores que tenemos. El mejor librero no es el que más sabe, es el que tiene lectores que más saben.
Això és fantàstic, no? Queden molt pocs llibreters, Marga, que ofereixin aquesta atenció personalitzada, no? Que et tractin com a únic, que et sentis un lector únic en aquest moment que t'està tenent i que et dediqui doncs, tot el seu coneixement, perquè Paco Camarasa el que té és que coneix un munt de novel·la negra, s'ha llegit un munt de novel·les negres i, per tant, doncs, és un gran entès en el gènere.
Doncs sí, Laura, la veritat és que és molt entès, disfruta amb el que diu, com ho explica i, doncs, mira, a mi, jo vaig sortir de la llibreria amb l'alcohol maltès sota el braç, amb això ho dic tot.
És a dir, que et va convèncer, no?
Sí, i tant,
molt bé.
I tant.
Doncs
tornem a les activitats,
sí.
Perquè a més de ser una llibreria de vendre llibres i d'informar sobre llibres, també, com ben deies abans, feia activitats molt interessants relacionades amb la literatura.
Nos ponemos de acuerdo en leer un libro. Tenemos todo un mes por delante para leer un libro. Luego nos reunimos y lo comentamos. Como si uno puede comentar una obra de teatro, una película, un partido de fútbol, cualquier cuestión que todos hemos sido testigos de eso. Todos hemos leído ese libro, comentamos, nos dice que nos parece que sí, que no, está bien, está mal, me engaña, no me engaña, la resolución final del caso está mal, ese tipo de cuestiones. ¿Qué más hacemos? Hacemos exposiciones como esta que se nos ocurrió hace un tiempo, que está funcionando por ahí, que era una exposición negrocriminal, la primera hostia. Reunimos 50 autores el día que recibían su primera hostia, que naturalmente todo el mundo cree que es su primer golpe, pero en este país la primera hostia que todo el mundo recibimos es la primera comunión.
És un home que sap treballar molt bé les paraules, té molta experiència i pot treure doncs, aquestes frases cèlebres, aquestes opinions i les, bueno, les fa seves.
Doncs una de les coses que ha catapultat a la fama o ha catapultat a l'exterior Negra Criminal és aquest festival de novel·la negra que arreu ja es coneix com la BC Negra o arreu es coneix perquè és que es diu així, la BC Negra, no?
Jo volia saber també, Laura, una mica indagar la relació que teníem, en els beneficis que s'havien tret un dels altres i com va ser aquesta experiència. I em va comentar doncs, els seus principis i com van ser.
BC Negra se crea porque el ayuntamiento se queda sorprendido por el éxito que tiene un homenaje a Vázquez Montalbán de público y esas cosas, y nosotros colaboramos bastante en la difusión de ese acto, ¿no? Y es a partir de ese acto que el ayuntamiento me encarga a mí como librero y esas cosas la posibilidad de organizar algo.
Jo crec que no sé si el mateix Paco Camarasa se feia la idea d'en què es podia convertir la BC Negra, no?
Ell diu que dia a dia ha pres molt amb BC Negra perquè no només, com diu ell, és una exposició de llibres, sinó que apropa en l'actor de tot l'univers. M'explicava Laura que aquest any, bueno, també ho haureu comentat al programa, han tingut forenses, han tingut
sí.
Policies, han fet retratos robots perquè l'actor doncs, pugui palpar i pugui escoltar clar. I veure com es fa un llibre de novel·la criminal. Llavors ell diu que BC Negra és una aposta molt important i que continuarà amb ella tot el temps que faci falta.
Molt bé, i suposo que no vas marxar sense recomanacions, no?
No, clar, jo no m'oblido mai dels nostres oients i els nostres lectors.
Molt bé.
Llavors vam parlar amb Paco i em va recomanar llibres tant pels lectors que siguin ja una mica aficionats
sí.
Com aquells que es vulguin doncs, adentrar a la novel·la negra.
Vinga, doncs.
És el que em van dir.
Vinga, paper i llapis i apuntem les recomanacions
doncs sí.
De Paco Camarasa.
Per als que ja han leído novel·la negra diria La mirada de observador de Marc Ben, una novel·la genial muy poco conocida. Un autor español como Domingo Villar, La playa de los ahogados. Y para los lectores que quieran apuntarse, o intentar leer, pueden leer desde una novela de intriga de estas así apasionante de saber y qué es lo que pasa y hasta el final el asesino se descubre pero con sorpresa final, como puede ser el asesinato de Roger Ackroyd y de Agatha Christie, o novelas más clásicas, las clásicas americanas de esas películas que hicieron grandes películas después del cine negro norteamericano en blanco y negro. Diría El halcón maltés, que es una película clásica, pero sobre todo el libro es mejor porque tiene más escenas, más situaciones que la película, o una novela un poco más larga pero que vale la pena, que sería El largo adiós de Raymond Chandler, o una novela muy corta, que ahora acaban de hacer una película sobre otra de las novelas de este hombre, de este genial creador, que es Jim Thompson, pero yo recomendaría 1280 años. Y además lo recomendaría sobre todo a todos los políticos que nos estén escuchando, porque habla, entre otras cosas, de la elección de un sheriff, y es un excelente manual de campaña electoral. Aunque no hay que hacer todo lo que hace el sheriff, claro.
Molt bé, apuntades queden, eh? Perquè, a més, com que separa aquells que són amants de la novel·la negra d'aquells que són principiants en el món de la novel·la negra, és una mica l'esperit d'aquesta negra criminal, que és que trobareu novel·la negra per tothom i per tots els públics i per tots els gustos, pels més avançats i pels que us inicieu en aquest gènere tan fantàstic. Doncs, Marga, jo crec que en una secció d'espais literaris no podia faltar Negra i Criminal, que és la llibreria per excel·lència, no només a Barcelona, sinó també a tot l'Estat, sobre novel·la negra al nostre país. Alguna cosa més, Marga?
Sí, et comentava que, bueno, és que volia fer-li un homenatge, també. A més que, encara que s'hagi passat una mica les dades de BCN, Negra, sí. He pensat que li volíem fer un petit homenatge a Negra Criminal per totes les alegries, les il·lusions i la literatura que ens dona tots els dies.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Queda l'homenatge fet des d'aquí, des de 80 grams i des de l'espai Espais Literaris de Barcelona i Rodalies, que ens porta un cop al mes la Marga, que se'n va a donar un vol i a buscar i a recercar espais literaris per recomanar-nos. Moltes gràcies, Marga.
A tu, Laura.
Pistadors del concurs d'avui.
Ha obtingut moltíssims premis, entre ells la Creu Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, el Premi Crítica Serra d'Or de Literatura Juvenil, el Premi Sant Jordi de Novel·la, la Peles Mestres, el Joan Creixells, el Lletra d'Or, el Premi Nacional de Cultura de Literatura, entre molts d'altres.
Va obrir els ulls, va mirar el sostre gris i va intentar recular cap al somni, però s'havia esvaït tot d'una, sense deixar cap record, com un cop a l'aigua o un calbot al vent. Va estirar la mà cap a la tauleta de nit i va agafar la pistola. Se la va posar al front. El tacte fred del metall el va deixondir. Es va aixecar sense fer soroll, es va tombar. Ella dormia de boca terrosa, silent, nua, esplèndida, dues natxes blanques i rodones com llunes bessones. L'home va badallar, es va aixecar, va lliscar cap al menjador, va apartar les cortines que voleiaven amb el vent, amb el lent baf de la marinada, i va sortir a la terrassa. Era la nit xafogosa del 24 de juny, revetlla de Sant Joan, una festa que a Tunis no se celebra. Ni un coet, ni un petard, ni la fetó acre de la pólvora, ni el xiscle o la riallada d'un nen. Res, només se sentia el cri-cri inacabable dels grills i apenes la remor del mar proper, però encalmat. Qui era aquell home despullat que divagava insomne empunyant una Remington del 42? A la tauleta de nit hi tenia un passaport a nom de Marcel Rocher. Era fals. Amagat al fons de l'armari en tenia un altre a nom de Pierre Guirau. També era fals. 600 quilòmetres al sud, al fons d'un estimball de les muntanyes desèrtiques prop de Chenini, vora un cadàver amb el crani travessat per una bala, procedent de la Remington del 42, hi havia un tercer passaport a nom de Nicolau Solà. Aquest era el nom original de l'home nu amb la pistola. Com anomenar-lo, doncs? Marcel, Pierre o Nicolau? Per simplificar, deixem-ho en Pierre. Era el nom que havia utilitzat al llarg de la seva darrera i estranya aventura. Pierre, el terrorista. Doncs així de trepidant, així d'addictiva, així de fantàstica, comença la novel·la Faust, el terrorista. L'última, la darrera novel·la de Francesc Puigpelat, de la qual en parlem avui. Una novel·la que ve amb subtítol i que és molt important que el diguem, que encara que estigui més petit i amb un cos més petit i més avall, és gairebé tan important com el títol. Faust, el terrorista, de Terra Lliure a Al-Qaeda. Francesc, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Escolta'm, és una novel·la que comences a llegir i no pots deixar. És a dir, és addictiva 100%, eh? Comences des de la primera... Jo diria que des de la primera frase ja, per no dir la primera plana, jo aniria més enllà. Des de la primera frase ja comences i vols saber. Vols, tens ànsies de saber del personatge, del que passa, d'on és, què li passarà. Això és una tècnica estudiada i acurada, aquesta addicció que ens proposes en aquesta novel·la, Francesc?
Bueno, sí, clar, evidentment, això és una...
Té truc, vaja.
És una tècnica narrativa.
Val, és una tècnica narrativa.
Que, diguéssim que és la tècnica d'anar obrint preguntes i de... Bueno, amb aquests... Home, a mi m'ha agradat molt la introducció que has fet.
Home.
I a mi aquesta lectura dels dos primers paràgrafs, clar, són són paràgrafs molt estudiats,
clar.
Però que el que fan és introduir tota una sèrie d'interrogants i més interrogants i més interrogants al lector, no?
Així
el lector ja, per exemple, d'entrada hi ha la cosa que li interessa saber de qui és el cadàver perdut a les muntanyes desèrtiques de Chenin i amb una bala travessada per aquesta pistola.
És que però no només el cadàver, volem saber-ho tot. Volem saber, bueno, primer de tot, en el primer paràgraf, on és aquest protagonista, que no sabem ni qui és, però ja ens descrius un paisatge, una habitació, una dona al seu costat fantàstica, no? Volem saber qui és la dona, quina relació tenen, si és una relació d'una nit o no. Sabem que aquest home fa coses mal fetes, després ja sabem més endavant que és un terrorista, no? Aleshores volem saber què ha fet, quin ha estat el seu passat, és a dir, que amb això, només amb dos paràgrafs ja ens plantifiques una sèrie de dubtes sobre la taula, que clar, no m'estranya que no puguem deixar la novel·la.
Bueno,
i això que és una novel·la llarga, però vull dir, es passa curta, llarga en el sentit doncs, que té forces planes, no?
Sí.
Vull dir que això no ens decepciona, perquè clar, normalment quan una novel·la es llegeix ràpid vols més, més, més i més, i quan s'acaba dius, home, ja s'ha acabat.
Mira, la pròxima la faré de 1.400 pàgines.
Tampoc és això, Francesc, tampoc és això, eh? Que jo sóc de les que penso que s'ha de dir el que s'ha de dir, punt, eh? I més sobre. Anem a parlar d'aquest personatge fantàstic. Hi ha hagut una cosa que m'ha deixat molt sorpresa per part meva a l'hora de llegir aquesta novel·la, i és que he passat de l'odi absolut d'aquest terrorista a empatitzar amb ell en alguns moments, perquè estem parlant d'una persona que és dolenta, diguem-ne, genèticament, no? que fa coses dolentes. Per situar els nostres oients, un exmembre de Terra Lliure que és cridat per Al-Qaeda per fer un atemptat a Tunísia, no? I aquesta és la història d'aquest personatge explicada en 7 dies en aquesta novel·la que es diu Faust, el terrorista. Amb una especial doncs això, no? Transparència a l'hora d'explicar l'evolució d'aquest personatge que ens fa passar de l'odi o de la repugnància o del rebuig empatitzar amb ell. Com pot ser que la raça humana, i a través de la novel·la, puguem empatitzar amb aquest personatge, no?
Bueno, perquè també tots tenim a dins el nostre costat fosc.
Sí.
Vull dir, això d'aquí és una cosa que és innegable. Vull dir que llavors, vull dir, sempre diguéssim aquesta empatia amb la... A veure, cap i a la fi, un dels grans temes de tota la vida, de lo que és la mitologia i també de la literatura universal, és el tema del bé i el mal,
de
les relacions entre el bé i el mal, i evidentment aquestes relacions entre el bé i el mal són conflictives perquè tots portem a dintre el bé i el mal. Si resulta que no portéssim tots a dintre el bé i el mal, no n'hi hauria cap de conflicte.
Clar.
Llavors, diguéssim, aquesta és una novel·la que, diguéssim, tot el tema del rerefons és el bé i el mal. Doncs aquest és un personatge que és dolent, però que, clar, nosaltres per què empatitzem, evidentment, empatitzem per què? Perquè resulta que nosaltres també tenim la nostra part dolenta,
clar.
Més o menys reprimida, més o menys confusa, i perquè tothom la té, no? Per exemple, i et poso un cas, diguéssim, que un dels referents que es van sortint al llarg de la novel·la, perquè resulta que els protagonistes en un viatge per Tunísia,
sí,
on van als escenaris de Star Wars.
Sí.
Cap i a la fi, Star Wars no és més que una enorme saga sobre el que està parlant d'això.
Del bé i el mal.
Del bé i el mal.
Del lado oscuro i el lado...
Del costat fos de la força, no?
Exacte, sí, sí. I aquest és el rerefons. És el rerefons d'aquesta novel·la? És l'únic rerefons? N'hi ha d'altres? Perquè, clar, segurament que depenent de cada lector trobarem un rerefons o uns altres, no?
No, bueno, n'hi ha diversos. És una novel·la que és una novel·la d'intriga, és una novel·la d'aventures, és una novel·la que es base molt, que té un estil molt de novel·la negra, molt directe, molt, sí, ràpid, molt diàleg, descripció, descripció, diàleg, diàleg, sí, descripció, amb uns determinats interludis reflexius que els venen donat per tota una sèrie de temes que són de reflexions entorn a tot, que és des de diferents punts de vista entorn a aquest tema del bé i el mal, no?
Uh-huh.
Un és un tema recurrent que va sorgint, que va apareixent puntualment, que és el tema de Star Wars, que al cap i a la fi hem de recordar que Darth Vader, el dolent de Star Wars, sí, havia de ser, segons ens explica l'episodi 1, el messies de la galàxia. Jo,
exacte,
no sé si tu ho recordes.
I tant, i tant.
Llavors, clar, aquesta és una gran contradicció,
sí,
diguéssim,
sí, sí,
que és una cosa que s'ha d'interpretar. I l'altre gran tema, l'altre gran referent, és el que dona el títol a la novel·la, que és Faust.
Mm-hmm.
Llavors, ja la
explica
novel·la...
Explica una miqueta el que es pugui explicar, que es pot explicar molta cosa. Quin sentit té Faust perquè els nostres oients ho sàpiguen i perquè, a més, dona nom al llibre, a la novel·la?
Sí, bé, hi ha una història curiosa, que és, jo el que explico és que el protagonista té molta obsessió amb el tema del terrorisme perquè el seu avi ja ho havia sigut,
sí,
el seu avi representa que havia sigut un anarquista, que primer anarquista, després comunista, que als anys 30, durant la Guerra Civil, s'havia dedicat a... havia mort molta gent, no?
Uh-huh.
Aquest anarquista, aquest avi, s'havia exiliat després... Això és novel·la,
Sí.
Que s'exilia a Mèxic, i a Mèxic coneix Ramon Mercader, que és l'assassí de Trotsky, i llavors el que jo explico és que Ramon Mercader, l'últim dia que va veure a Trotsky abans d'assassinar-lo, clavant-li un pilet al cap, Trotsky li regala un exemplar del Faust signat, del Faust, uh-huh, de Goethe signat.
Uh-huh.
Llavors, el Ramon Mercader se sent molt incòmode tenint aquell llibre signat per una persona a la que sap que ha d'assassinar per encàrrec de Stalin,
sí,
i llavors li regala l'avi del protagonista.
Uh-huh.
I l'avi del protagonista, a un moment donat, li regala al seu net, que després també serà terrorista, com havia sigut ell. No?
Per tant, llavors... és una mica genètic, això, eh?
Bueno, és una de les especulacions, diguéssim,
sí,
que es fa. Diguéssim, jo penso que l'empatia... El meu personatge, Pierre, és un terrorista, però bé, és una persona que no té un psicològicament i mentalment, és una persona que és molt estable, és una persona, un home molt fred,
uh-huh,
molt analític,
uh-huh,
molt intel·ligent, que valora les coses, que després té una cosa, el tio no té cap escrúpol per matar ningú.
Yeah.
Però ell és un tio que és molt intel·ligent. A mi, jo, quan en una entrevista em preguntaven com era aquest senyor, jo responia, jo no sé si tu o els lectors ho coneixen, seria el Ripley de la Patricia Highsmith.
Home, sí, una mica.
Llavors,
sí, una mica sí, Home, jo amb aquest no estava pensant, però cinematogràficament podríem trobar molts alter egos del Pierre o
sí,
persones, doncs això, sovint les persones molt escrupuloses, molt intel·ligents, el cinema ens ha deixat també que són molt fredes, no?
I, sí,
i que no empatitzen amb els sentiments o les emocions dels altres, i això
sí,
els fan tenir facilitat per matar, no?
Sí.
En aquest cas,
sí, sí, sí,
seria
sí,
un perfil de psicòpata, perquè molts psicòpates són molt intel·ligents, eh? I,
sí,
i molt raonables i molt, i amb el cap clar, el que passa que tenen aquesta manca d'emocionalitat, no?
Sí.
D'empatitzar amb les emocions de les víctimes, no?
Sí.
En aquest cas.
Sí, sí.
És a dir, que podríem trobar molts referents, però aquest seria un de bo. Aquest seria un de bo.
Sí.
Una de les característiques de la novel·la, jo crec, que la fan més addictiva és el ritme, la senzillesa de les frases curtes, això li dona un ritme de lectura molt, molt ràpid, i ens fa que sigui una novel·la molt entretinguda, és a dir, que ens ho estiguem passant bé, que és una novel·la, doncs això, d'aventures, passen moltes coses, ens sorprèn, no? Anem resolent els dubtes. Quant de temps t'ha portat fer aquesta novel·la? Perquè es nota que és una novel·la treballada, que poses les coses en el lloc que cal posar-les, que ara es tens moltes preguntes al principi per anar-les resolent en el moment adequat, etcètera, etcètera.
Bé, no, a mi aquesta és una novel·la que no m'ha costat molt, vull dir, no... El que passa és que, clar, que això també va molt això amb l'experiència i amb l'ofici, no? Vull dir, és una novel·la que jo crec que aquí bueno, com tot, vull dir, a mesura que vas aprenent coses, l'ofici d'escriure és un ofici com qualsevol altre.
Sí.
Això, que això de les muses és una mentida com un piano,
com una,
no?
Com una catedral, no?
Llavors, sí, sí. Llavors, el que es tracta és de l'ofici que tu tens, clar, i el que tu has après amb els anys d'ofici. Llavors, jo aquí, a mi és una novel·la que no m'ha costat molt, a més, clar, jo crec que jo, al Josep Pla li demanaven que era el més difícil d'escriure un article, i el Josep Pla sempre responia el mateix, diu, el més difícil és tenir alguna cosa a dir. Però clar, hi ha molta gent que escriu articles i després no tenen res a dir, i clar, llavors la cosa no funciona quan no tens res a dir, no? Llavors a mi em dius, què és el més difícil d'aquesta novel·la? Jo et diria, mira, el més difícil és saber què és el que volia dir.
Exacte, tenir llavors una història per explicar, no?
Sí, exacte, saber què és el que vull explicar i com ho vull explicar. Llavors, des d'aquest punt de vista, és una novel·la que té un plantejament, que jo me la vaig treballar molt pel que fa al seu plantejament, a veure quin... Vaig dubtar molt quin to adoptar, quin tipus d'estil utilitzar, quin llenguatge... Tot. En el moment en què ho vaig tindre tot clar, llavors ja la cosa ja és relativament fàcil, però vaja, arribar al punt de que ho tinguis clar tampoc és tan senzill.
Hi ha referents històrics reals, hi ha personatges que tots coneixem, personatges molt famosos que apareixen a la novel·la,
sí.
Hi ha històries o hi ha fets històrics també coneguts, perquè sí, una de les trames de la novel·la ens parla precisament de Terra Lliure, d'aquesta banda terrorista, però també ens parla d'Al-Qaeda,
sí,
i tot això vesteixen una història que és de ficció, però alhora la fan versemblant perquè està plegada d'elements que referents històrics que de la història recent mundial.
Sí, és que més que, a veure, jo una de les coses que a mi em feia gràcia d'aquesta novel·la és que per a mi és una anomalia bastant curiosa, és de que no s'ha escrit, que jo sàpiga, en literatura catalana no s'ha escrit ni una línia sobre Terra Lliure. És una cosa que sembla com que aquí tenim una gran capacitat per oblidar les coses que no ens interessen o que no sabem com classificar. I llavors Terra Lliure és una cosa que no ho sé, potser hi ha algú, però vaja, que jo sàpiga és una cosa que ningú ha tractat. Tampoc és una novel·la que vagi de Terra Lliure, el tema no és Terra Lliure,
no. Però
sí que serveix en determinades fases de la novel·la com a teló de fons, no?
Doncs aquest és un punt interessant, i jo crec que aquesta novel·la, a més, arriba, ja per acabar, arriba en un moment doncs, que un altre, si hagués arribat una mica abans, hagués dit que ha sigut una novel·la molt oportuna, perquè parla d'unes terres des d'on, malauradament o afortunadament, no sé què s'ha de dir en aquests casos, ens arriben notícies constantment d'aquestes zones, de Líbia, Tunísia, Egipte, el Marroc, etcètera, etcètera. Per tant, és molt actual, també.
Sí, de fet, el que ha caigut el règim de Tunísia, de fet, la novel·la tampoc no tracta del tema polític de la política interior tunisiana. Ara, de tant en tant es fan referències al nostre estimat dictador, el nostre estimat tirà, el senyor Ali.
Sí.
Però, independent, però, clar, és una cosa, el que sí que hi ha és això, de que el nord d'Àfrica és un polvorí. Jo t'explicaré una anècdota.
Sí.
Perquè al final, aquí, al cap i a la fi, el que interessa a la gent són les anècdotes i els rotllos. I és que jo he viatjat un parell de vegades per Tunísia, i per això també tots els paisatges i les localitzacions les conec perfectament.
Sí.
I llavors l'última vegada que hi vaig anar amb la meva dona i els meus fills.
Sí.
I anàvem amb un paquet de viatges al Con,
sí,
que valia per Nadal, era valia per una setmana, una setmana a Tunísia,
sí,
amb hotels de 4 estrelles en amunt,
sí,
amb viatges amb autocar pagats, guies,
sí,
mitja pensió, bitllet d'avió i tot inclòs, saps quant valia? Per cap?
No, ara mateix no.
300 euros.
300 euros, mare meva.
Llavors, clar, quan tu mires això, jo era conscient del tema, i mirades la cara dels cambrers que estan allà servint el dinar, i clar, i pensaves, clar, és que aquesta gent, què deuen estar cobrant?
Imagina't si a tu et cobren 300 euros per tot,
clar,
fas una relació i se't cau la cara de vergonya, en fi.
Clar. I llavors, clar, la situació és aquesta. Però vale, la situació no és solament de Tunísia, és que hi ha només una de Felguiri pel món i ha d'anar a veure el que paga pels viatges.
I a veure el que paga pels viatges.
I llavors un se fa el càrrec de quina és la situació del país. No?
Doncs, amb aquest llibre, a banda de fer-nos una miqueta la idea de com són aquests països, perquè, com deies, ja has viatjat en el cas de Tunísia i saps perfectament com com són i ho veurem perfectament reflexat en aquesta novel·la, ens farem una miqueta la idea, o del tot la idea, o gairebé del tot, d'aquest personatge fantàstic que és el Pierre, de com porta això de ser terrorista, com ho porta, ell ho porta molt bé, i de com són la resta de personatges. Però sobretot el que farem és passar-nos-ho bé, no? Que al final, o entretenir-nos i oblidar una miqueta els problemes quotidians, perquè és una novel·la trepidant, que ens portarà i ens endinsarà en un món que no és el nostre, i això és al final el que busquem de les novel·les, Francesc, que ens evadeixin, que ens facin oblidar els problemes diaris del dia a dia. Doncs moltes gràcies, Francesc, per acompanyar-nos i per aquesta novel·la.
Gràcies a tu.
Recordem, Faust, el terrorista, de Terra Lliure, Al-Qaeda, i com que arriba Sant Jordi, un Sant Jordi aquest any una mica estrany, Francesc, esperem que tinguis un bon Sant Jordi, que la teva novel·la faci un bon paper a la Diada Nacional del Llibre.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies.
Va, vinga,
adéu.
A flores bela, oi, a flores bela. Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia. Exibiu-me um sorriso de ironia e desapareceu no turbilhão da galeria. Não estava nada bom, meu pedaço, na verdade, estava.
I última pista del concurs d'avui.
També escriu guions per a la ràdio i la televisió, articles periodístics i reculls d'articles de les seves intervencions radiofòniques, com ara En veu alta, escrits per a la ràdio de l'any 1998. I la seva obra està traduïda al castellà, al francès, a l'italià, al grec i al portuguès. La 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 la.
Marxem, Teresa, perquè se'ns ha acabat el temps i
doncs
perquè
passa volant.
Passa volant, és així. Però abans de marxar tenim dos deures a fer, que és, un, dir qui era l'autor de la setmana passada, dos, dir qui és la guanyadora del llibre.
Doncs
de
com
llibres.
Que també era molt fàcil, molt fàcil, era el Josep Maria de Sagarra.
Sí.
I qui ho va endevinar és Natàlia Esquinàs.
Perfecte, doncs Natàlia s'emporta el lot de llibres i sapigueu que aquesta setmana, que per molts tindrà només 4 dies, teniu temps fins divendres, dissabte d'aquesta setmana, per contestar al personatge d'avui, que comença per la lletra T, el seu cognom. Val? I si teniu algun dubte, podeu tornar-vos a reescoltar aquest programa a partir de demà al matí al webblog 80grams.com i així recordar les pistes que us hem donat. Tornem la setmana vinent amb moltes més coses. Teresa.
Bona setmana.
Bona setmana.
Adéu.
Deep set.